espanyols i catalans. Els seus principals temes de recerca són la història de les estructures del poblament rural mediterrani. Aquest micro està fent intermitències. A veure si podem seguir. Diem que els seus principals temes de recerca són la història de les estructures del poblament rural mediterrani, l'urbanització a petita escala, les petites ciutats a la Catalunya medieval, el treball amb els fons medievals, la convivència de cristians, jueus i musulmans a la península ibèrica medieval i moderna i la història de les cultures medievals. Actualment és professor del Departament d'Humanitats, Institut Universitari d'Història Jaume Vicenç Vives de la Pompeu Fabra i el 2007 va guanyar el Premi Ferran Soldevila de Biografia, Memòries i Estudis Històrics. Té moltes publicacions i en destacarem una, que és El Mas i la Vila a la Catalunya medieval, publicada per la Universitat de València l'any 2009. Avui el doctor Fàries ens parlarà d'una violència i la seva història, els calls de la Corona d'Aragó al segle XIV. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda. Sí, millor? Així se'm sent, no? Bona tarda. Moltes gràcies, Mercè Cussó. Moltes gràcies, Mercè, per la invitació. Moltes gràcies a vosaltres totes i tots per aquesta invitació, per estar aquí i escoltar aquesta conferència que us proposo. El títol, una història de la violència, els calls de la Corona d'Aragó al segle XIV. M'interessa aquí, no la història dels jueus, de la Corona d'Aragó, tota la història, m'interessa un aspecte molt concret, és la relació, entre els cristians, concretament els cristians i la Corona d'Aragó, la relació d'aquests cristians amb els jueus, concretament els jueus de la Corona d'Aragó, i aquesta relació al segle XIV i el lloc que ocupa en aquesta relació això que anomenaré la violència. Començaré amb un event o amb uns events molt concrets. Uns events, evidentment, que amb els que pretenc, diguem, introduir aquest intent de comprendre el paper de la violència en les relacions entre cristians i jueus a la Corona d'Aragó, concretament. Ens anem a l'any 1391. Moltes vegades es presenta l'any 1492, l'any de l'expulsió dels jueus de la Corona d'Aragó, de la Corona de Castella, de la major part de la península ibèrica, com un any certament transcendental per a la història dels jueus en aquesta península, en això que els jueus anomenen el Sefarat, no? La península ibèrica. De fet, és una data important del 1492 i jo també parlaré del 1492. Però a mi m'agradaria també insistir que realment l'any important no va ser en la història del poble jueu aquí, en la Corona d'Aragó. No va ser l'any 1492, no va ser l'any de l'expulsió, sinó va ser l'any 1391. És l'any 1391 que realment representa, parlant de violència, el moment d'una gran catàstrofe, d'un gran horror, per a les poblacions jueves aquí a la Corona d'Aragó i també fora de la Corona d'Aragó a tota la península ibèrica. És un any d'uns atacs massius. Nosaltres parlem, els historiadors parlem de pogroms. Pogrom és un terme que ve del rus que podem traduir com atac, massacre. ¿Vale? És l'any d'uns pogroms massius a tot arreu de la península ibèrica. Els inicis estan fora de la Corona d'Aragó, els inicis estan concretament a Sevilla. A Sevilla, el mes de juny, es produeix un atac massiu per part dels cristians contra els habitants jueus de Sevilla. Aquests atacs estan motivats de manera decisiva, diguem així, per les predicacions, pels sermons d'un religiós, d'un ardiaca de Èxica, que és de nom Ferran Martínez. Aquests atacs es produeixen el mes de juny, poc abans de l'estiu. Aquest atac en Sevilla no són cap excepcionalitat. Això, aquest tipus d'atacs, aquest tipus de pogroms, ja els coneixien els jueus al segle XIV, els jueus d'aquí, els jueus d'allà, de la península Ibèrica, però també fora de la península Ibèrica, la resta d'Europa. No? No eren res particulars, no? Si s'haguessin quedat com a atacs a Sevilla. No? El problema, que el veritable drama, és que de Sevilla aquests atacs es van reproduir a moltíssimes parts de la península Ibèrica, als regnes hispànics, diguem-ho així. I concretament, sobretot, parlem de la propagació d'aquests pogroms, d'aquests atacs, durant l'estiu de 1391, tant a la resta de la corona de Castella com al regne de Navarra, com també a la corona d'Aragó. Us he portat un petit fragment d'una crònica, que és la crònica d'un noble castellà, que és Pedro López de Ayala, en què presenta, encara que sumàriament, el que es va produir al conjunt de la península Ibèrica, al conjunt d'això que els anomenen Sefarà. Perdiéronse por este levantamiento en este tiempo las aljamas, las comunidades, las aljamas de los judíos de Sevilla, es el que acabo de explicar. Después el sal, el incendio, podríamos decir, ¿no? E Córdoba, e Burgos, e Toledo, e Logroño, e otras muchas del reino. E en Aragón, fa el sal des de la corona Castella, fora de la corona Castella. No? E en Aragón, las de Barcelona e València, e otras muchas, insisteixo en aquest muchas, moltes, d'acord? E los que escaparon quedaron muy pobres, els jueus que van escapar, dando muy grandes dádivas a los señores por ser guardados de tan gran tribulación. Agraeixent els que supervivents, agraeixent als senyors la protecció que van poder oferir almenys a alguns. No? El que tenim per tant una geografia, si mirem el mapa, tenim una geografia on es produeixen un paisatge horrible, on es produeixen a tot arreu, en moltes parts, aquests atacs, aquests pogroms. Aquests pogroms, ja ho deia fa un moment, aquests pogroms tenen precedents, tenen precedents a tota Europa. Són les relacions cristianes entre cristians i jueus, són un tema molt, diguem així, complicat, no? A tota l'edat mitjana. Tenim pogroms a tota Europa, tenim també precedents hispànics, pogroms a nivell local, tenim pogroms a nivell local. Jo us porto dos exemples de pogroms a escala local. El 1328, per exemple, a Estella, Estella-Navarra, 1328, Estella-Regne de Navarra, 1355, Toledo, però podria citar molts més. La diferència d'aquests pogroms i els pogroms de 1391 és l'escala. D'acord? Aquí estem parlant de pogroms a escala local i els de 1391 superen amb molt l'escala local, són a escala, diguem, supralocal, a escala ja de tot el regne. D'acord? És un veritable incendi, és una explosió impressionant, que no té precedents a la península Ibèrica i té molt pocs precedents a nivell de europeu. Europeu. Aquests esclats de violència terrible, per fer-nos una idea del que està passant, el que va passar, cristians ataquen, normalment la cosa va així, que els cristians ataquen, entren al barri jueu, entren als calls, entren a les juderies, i diuen als jueus, o us convertiu o us matem. Vale? El bateig forçós, o us matem. D'acord? Aquesta és l'alternativa. Això és el que va passar a tot arreu. Sobre les víctimes parlarem més endavant. Com a historiador, sobretot com a historiador, intentes entendre una mica com pot passar una cosa així. Intentes comprendre quines poden ser les premisses perquè determinats éssers humans decideixin aplicar la violència i arribar fins i tot a l'assassinat massiu d'altres éssers humans. No és fàcil, eh? No és fàcil. Els éssers humans, diguem així, no estem programats per matar altres éssers humans. És un gran tabú. Com podem entendre llavors que aquest tabú pot, en segons quines circumstàncies, desaparèixer? D'acord? O sigui, la pregunta d'una altra manera, ja sé que és una mica bèstia, com puc fabricar jo un fanàtic o un fanàtic assassí? D'acord? Aquesta és la pregunta que, o entendre, diguem, com un ésser humà pot convertir-se en una persona, en un fanàtic, i un fanàtic disposat a assassinar altres éssers humans. No tinc l'explicació. Si tingués l'explicació, tindria el Premi Nobel. Vale? Però podrem reflexionar una mica sobre això que jo anomenaré les premisses. Les premisses, els requisits. Les relacions entre cristians i jueus són unes relacions molt complicades, per dir-ho d'una manera molt simpàtica. Vale? Per als cristians, des de molt aviat, per no dir des del principi, els jueus representen el mal. Els jueus són definits, i aquí cito, com una endiablada, això és molt comú, això és un tòpic, un lloc comú. Vale? Es va repetint segle a segle. Endiablada nació e poble qui el seu senyor ha mort. Això és una cita de Francesc Eiximenis, del franciscà Francesc Eiximenis, de Girona i de València, no? El gran Francesc Eiximenis. Endiablada nació, o sigui, fixeu-vos aquí bé la relació amb el diable, amb el demoni, el diable, el mal, d'acord? No el mal qualsevol, el mal, diguem, per l'encarnació del mal, no? El mal superior, suprem. Endiablada nació el poble que el seu senyor ha mort. O sigui, els que han matat, els que han assassinat el senyor, a Jesús de Nazaret, d'acord? En aquesta frase hi ha dos elements que són importants a tenir en compte. Primer, hi ha l'odi. Hi ha l'odi, d'acord? L'odi envers el mal. A un mal molt poderós, perquè està connectat amb el diable, d'acord? Hi ha l'odi, per una part. Però també hi ha una altra cosa que és la por. És la por, d'acord? El jueu no és tan sols el mal, no és un mal passiu que es queda aquest, a casa. D'acord? El jueu, aliat al diable, és un mal actiu, que fa mal, que vol fer mal. I per fer aquest mal, això ho il·lustrarem ara mateix, per fer aquest mal pot comptar amb el suport amb el suport del diable. No? Vull dir que no sol, no tan sols hi ha por, hi ha una amenaça. D'acord? El jueu no tan sols fa por, sinó que el cristià el sent com una amenaça. Quan tu mescles aquestes dues emocions o passions, com dirien en l'edat mitjana, quan tu mescles aquestes dues passions, el resultat és catastròfic. D'acord? El resultat és catastròfic. Il·lustrem una mica. El jueu és el mal. I un mal no qualsevol mal, no, un mal actiu i un mal molt poderós perquè compta amb l'ajuda del diable. Aquesta idea s'inserta en una llarga història, forma part d'una fòbia, diguem-lo tècnicament, d'una fòbia, d'una mania, d'una fòbia, d'una hostilitat, com vulgueu, d'una fòbia que és molt antiga. En termes generals estem parlant d'una forma de judiofòbia, o sigui, una hostilitat, una hostilitat envers els jueus. D'aquesta judiofòbia, al llarg de la història hi ha versions, modalitats molt diverses. La més antiga de les judiofòbies, fòbia als jueus, vale? La més antiga d'aquestes fòbies és la que anomenem, i jo crec que val la pena ser molt clar, molt específic en quant als conceptes, és el que anomenem l'antijudaïsme. L'antijudaïsme és una fòbia basada, sobretot, essencialment en la religió. Vale? El jueu, jo no suporto els jueus, perquè els jueus tenen una religió diferent a la meva, d'acord? Més o menys, per entendre'ns. Vale? Això el denomenem antijudaïsme. Aquesta modalitat de la judofòbia és diferent d'una variant, d'una altra variant de judofòbia molt més moderna, que és la que anomenem l'antisemitisme. L'antisemitisme és alguna cosa molt, és un tipus de fòbia molt recent, finals del 18, el 19, fins al 20, l'antisemitisme, que normalment es diu que està no basat en la religió, és una fòbia no basada en la religió, sinó que una fòbia basada essencialment en la raça. En la raça. Són racialment diferents. ¿Vale? Jo li tinc mania als jueus perquè pertenecen a una raça diferent a la meva. D'acord? I aquella raça és més dolenta que la meva, etc. D'acord? Cal tenir, parlant d'antisemitisme, parlant de raça, cuidado, no es tracta tan sols, diguem, de raça en un sentit biològic, ¿vale? Raça en un sentit molt més ampli, d'acord? Que no té que ser necessàriament biològica. Pot haver un racisme que no sigui un racisme eminentment biològic, sinó que un racisme fins i tot, podem dir, filosòfic. D'acord? Per tant, cuidado con assimilar massa estretament, diguem, el racisme i la biologia. La biologia juga un rol, ¿vale? Però fins i tot el concepte de raça dels nazis no era estrictament biològic, anava molt més enllà de la mera biologia. Després podem parlar d'altres tipus de fòbies, d'altres tipus de modalitats de judiofòbia, posteriors al segle XX, a la Segona Guerra Mundial, tipus de judiofòbies que veiem avui en dia. Però això és un altre tema en el que no insistiré. Tornant a l'antijudaïsme, d'acord? L'antijudaïsme, que és la judiofòbia pròpiament medieval, ¿vale? De l'edat mitjana, temprana edat moderna, el que domina aquí, evidentment, és l'antijudaïsme. Aquest antijudaïsme, hostilitat basada en el fet religiós, en la diferència, en l'alteritat religiosa, és una cosa, ja ho he dit, molt antiga, això ho he dit, molt antic, fins i tot podem dir que és alguna cosa que està en els orígens mateixos del cristianisme. Aquest antijudaïsme ja el trobem molt explícitament en els textos fundacionals, diguem-nos així, d'acord? El trobem al Nou Testament. Recordeu tots aquests passatges sobre els fariseus, etc., no? El Nou Testament. Més tard també el trobarem parlant de cristians en els textos dels grans pares de l'Església. Entre aquests pares de l'Església, per citar alguns destacats, diguem, de la cristiandat grega, aquest Joan Crisòstom, segle IV, aquest és un clàssic de l'antijudaïsme, fins avui. Després, un altre clàssic de l'antijudaïsme, o que ajuda, diguem, a definir el que serà l'antijudaïsme en la part latina, la cristiandat latina, o sigui, la cristiandat catòlica, que és Agustí d'Hipona. Agustí d'Hipona, més o menys un segle després, en segle V, són aquests pares de l'Església que aniran definint el que serà la doctrina que guiarà els cristians en les seves relacions amb els jueus. Aquest antijudaïsme durant cinc segles es va mantenint. Si Agustí d'Hipona le té mania als jueus, le té mania als jueus, sobretot als jueus que van, segons els cristians, protagonitzar la passió de Jesucrist, no? Els jueus reals no li preocupen massa. En part perquè tampoc hi havia molts jueus en la part occidental, en la que és l'Europa occidental, no? La cosa canvia al segle XI, quan ja comença a haver més ciutats a Occident, hi ha més ciutats, i si hi ha més ciutats també hi ha més poblacions i més comunitats jueus, la cosa canvia. I aquest antijudaïsme comença a fer-se més intens, comença a referir-se a jueus realment existents, no als jueus d'aquella època, no?, de la passió, es fa més intens. Aquest antijudaïsme també es fa més institucional. Apareixen ja massivament, comencen a aparèixer massivament les lleis, les normes, que pretenen regular en bona part les relacions dels cristians amb els jueus, també el lloc que han d'ocupar els jueus en una societat cristiana. Aquestes lleis són molt diverses, començant per les lleis del Papa, el primer gran conjunt normatiu que emet el papat. Això és el segle XIII, 1215, és el Concili Ecumènic del Laterà el IV. I el papa, el responsable, és el papa, el gran papa medieval, el més gran dels papes medievals, que és Innocenci III. Aquí tenim un primer, podríem dir, paquet de lleis, d'acord? Importantíssim, perquè marcarà molt, molt a la Iglesia, i no tan sols a la Iglesia, també als poders seculars. Aquests poders seculars, els prínceps, els reis, els emperadors, però també les ciutats, els municipis, també comencen a produir legislació. Legislació que, com en el cas de l'Església, té l'objectiu de regular les relacions i de també fixar, sempre fixar, el lloc d'aquests jueus en la societat urbana, en la societat cristiana, del moment. Un exemple de centenars d'exemples que podria haver portat, d'acord? Un exemple que ens queda una mica a prop, que són els famosos costums de Tortosa, de la ciutat de Tortosa, del 1241. Tortosa, que l'havien conquistat els cristians un segle abans, doncs els costums de 1241, fixeu-vos, us he portat aquest fragment per il·lustrar, vale? Per il·lustrar, per fer una, tinguem una idea del que estem parlant. Aquests costums estableixen, per exemple, si jueus a sarraïns seran trobats. Això és català del segle XIII, vale? Si jueus a sarraïns seran trobats jaent ab cristiana, aquí s'està fent al·lusió a les relacions sexuals entre persones de religions diferents, d'acord? Si un sarraí o un jueu serà trobat Jaén mantenint relacions sexuals amb una cristiana, lo jueu o el sarraí deuen ser tirassats i rocejats. Això vol dir que el jueu o el sarraí, a nosaltres ara no ens interessa el jueu, d'acord? Una bèstia o l'arrastrarà per tota la ciutat fins que estigui mort, vale? A la cua de la bèstia i per totes les ciutats. I la cristiana, l'altra part, culpable, i la cristiana deu ser cremada. O sigui, tenim la pena capital. Pena capital per a aquestes relacions, d'acord? I aquesta acusació pot fer tothom de poble. O sigui, tot veí pot acusar, o sigui, als implicats, si els troba, si els ha trobat. Vale? I aquesta cosa, sense pena de talió ni d'altra pena. Exceptat que si la fembra era forçada, o sigui, si la fembra cristiana fora forçada, o ell, el jueu o el sarraí, el musulmà, anava vestit així com cristià. O, aquesta és una data important, aquí però d'això parlarem massa tard. ¿Vale? Fixeu-vos, un jueu, un sarraí que va vestit com a cristià, ¿vale? que no és visible com a jueu o com a musulmà. Excepte que si la fembra era forçada o ella anava vestit així com cristià o ella fos enganyada que la doncs ella no deu sofrir pena. O sigui, ella no sofrirà pena, i ell deu ser tirassats, però ell sí que seria, vale, condemnat a la pena capital. Aquest és un exemple. Aquest és un exemple i podríem posar centenars d'exemples, d'acord? Aquí, a la Corona d'Aragó, a Catalunya, a la Corona d'Aragó, als regnes hispànics, a tota Europa. Aquest és el tipus de legislació, això és el que jo vull dir amb institucionalització. Aquest antijudaïsme respon a certes idees. Respon a certes idees. La idea principal sobre la que s'edifica tot, estem intentant averiguar com puc jo arribar a la violència aquella que havíem presentat al començament. ¿Vale? La idea que fundamenta tot, la que sustenta tot, és una idea molt simple. Els jueus són dolents. Són dolents. Podríem fins i tot dir els jueus són molt dolents. ¿Vale? Aquest és el discurs, el punt de partida. I aquests jueus són dolents, molt dolents, des de sempre. Des de sempre. Des del primer moment. ¿Vale? I aquí tornem a les evidències. Des del primer moment vol dir des dels orígens del cristianisme. Des del primer moment vol dir des de Jesús de Nazaret. I les evidències, els testimonis, els trobem una altra vegada al Nou Testament, el trobem als quatre evangelis, els trobem també en l'altre llibre, aquest Nou Testament, que són els Actes dels Apòstols. Aquesta idea que són dolents, molt dolents, hi ha en aquests textos fundacionals. Són dolents, això vol dir moltes coses, i aquí ens podríem entretenir, d'acord? Són dolents i tenen molt mala pinta. Si mirem, per exemple, sobretot la història de l'art, el que són aquests quadres o frescos, el que sigui, diguem, que il·lustren la passió, quan veiem a Jesús rodejat d'uns éssers que són molt lletjos, quasi bé monstruosos, d'acord? D'això estic parlant. Vale? La conversió del dolent, el dolent sempre té que tenir una mala pinta, d'acord? No pot ser que el dolent no tingui mala pinta. Tenen mala pinta, el dolent, d'acord? Vale? Tenen pinta de dolent. Fa pudor. És una altra idea molt comú, molt estesa, d'acord? Molt estesa, de que el dolent no tan sols té pinta de dolent, sinó que fa mala olor, fa pudor. És la història d'una cosa que existeix, que coneixem, que és la fetidesa jueva, d'acord? De fet, idea jueva és una cosa que això, fins al segle XX, es repeteix una i altra vegada com a lloc comú. No? Mala pinta, mala olor. Però també, i sobretot, fan coses dolentes i fan coses molt dolentes, d'acord? Per exemple, enverinen pous. Això en 1348, la Pesta Negra, hi ha cristians a tot arreu que arriben a acusar els jueus de que els jueus, curiosament, en aliança amb els leprosos, han enverinat els pous i per això, diguem, han causat la pesta, l'epidèmia. És una acusació al 1348, molt estesa, a tot arreu. Els jueus assassinen nens. Aquestes són unes acusacions, unes històries, que comencen a aparèixer a finals del 12, comencen a multiplicar-se al 13 i els trobem en moltes parts al llarg del 14. És una acusació que, a veure, els jueus són molt dolents, fixeu-vos, sempre molt dolents, i una amenaça, vale? Sequestren nens petits, cristians, els sequestren, els torturen i després els assassinen. Normalment els crucifiquen. Per què els crucifiquen i assassinen? Perquè necessiten la sang per celebrar a la Pasqua els seus rituals. Vale? Aquesta és una acusació que comença, apareix per primera vegada, insisteix, al segle XII. Comencen, hi ha altres casos, hi ha uns quants casos molt ben estudiats, per cert, i això arriba, no ja a l'època moderna, és que això arriba a l'època contemporània. L'última acusació d'aquest tipus es va produir, i això és molt significatiu del que estem parlant, es va produir a Polònia el 1946. 1946. O sigui, acaben de tancar els camps d'extermini i trobem cristians acusant a jueus d'assassinar innocents nens cristians. Això, aquestes acusacions, sempre tenen conseqüències per a la comunitat. La conseqüència és, normalment, un atac dels cristians, un pogrom, un atac dels cristians contra la població jueva amb totes les víctimes que un atac pot produir. Enverinen pous, assassinen nens, després una altra d'aquestes històries, una altra de les acusacions, roben hòsties, la desecració d'hòsties. Les hòsties, ja sabeu, és el cos de Crist. O sigui, els jueus estan repetint cada any, normalment a la Pasqua, d'acord? Repetint el que van fer al començament. Van assassinar el Senyor i cada any assassinen a nens, cada any roben hòsties per assassinar-les i les hòsties, com tots sabeu, és el cos de Crist. D'acord? Normalment a la Pasqua. Les imatges que us he portat són imatges que he escollit deliberadament. Aquest és un... Són tretes d'un frontal. És un frontal que està al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. És un frontal davant de l'altar, el que es posa davant de l'altar. I la procedència és Vallbona de les Monges. ¿Vale? El monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges, un monestir cistercenc, no? Que tothom coneix. Aquest frontal il·lustra diverses històries que tenen que veure amb això de robar i assassinar, diguem així, hòsties. Aquí teniu, per exemple, la imatge, és com un còmic això, no? És una imatge, aquí veu un jueu que ha robat una hòstia i l'està com a cuinant, no? Normalment, això sempre acaba un miracle, d'acord? Intenta assassinar el cos de Crist, l'hòstia, i l'hòstia comença a sangrar. I, els jueus s'adona, diguem, del que ha fet i finalment acaba convertint-se al cristianisme, no? Igual aquí també hi ha alguna imatge, no sé si aquí, no. Si us fixeu, no, totes tenen que ve amb això, no? Això blanquet que veiem aquí, que és l'hòstia, no? Són històries relacionades amb aquestes aquesta mania que tenen els jueus de robar hòsties del cos de Crist. Són dolents, fan coses molt dolentes. Fan coses, no som el som, fan coses. Aquí el tema de l'amenaça. Per tant, cal apartar-los. Aquí entren totes aquelles lleis, normes de la segregació. ¿Vale? No mengis amb els jueus, no beguis amb els jueus, no juguis amb els jueus. I, sobretot, sobretot, no vagis al doctor jueu. ¿Vale? No contractis una comadrona jueva. I, sobretot, el gran tabú, la gran obsessió aquesta, nada, no, res de relacions sexuals amb jueus. D'acord? Per evitar la confusió, per evitar la contaminació, d'acord? Amb els jueus. El cristià té que allunar-se, segregar-se, no? Segregar és marcar, és fer visible també als jueus. Això vol dir que si jo vaig caminant per la Rambla, necessito saber qui és jueu i no. I per això necessito fer visible al jueu. Per això les normes imposen certes vestidures. És això ja Innocenci III, el concili aquell de Latrà, no? Certes vestidures amb certs colors, certs distintius, per exemple, molt típic, un tros de tela, un tros de pany, un tros de tela, de cert color, normalment el groc. El groc és un color molt xungo en l'edat mitjana. Ningú porta groc. Ningú porta groc. El groc és el color dels leprosos, el color de les putanes, el color dels jueus. Vale? Els nazis, quan opten pel groc, per l'estrella de David, no és casualitat. És la història del groc. El groc, no l'or. L'or és un altre color. La rodella. Vale? La rodella. Per reconèixer el jueu. Que jo sàpiga que tu ets jueu o tu ets jueva. Perquè són dolents, final, humillar-los, castigar-los. Aquí entra la violència que és tan física com la violència verbal, l'insult, no? El gos, el perro judío, això, ¿vale? Això és violència, no és violència física, sí que és verbal, l'insult, no? Que funciona normalment, cometes, com una violència molt particular, fixeu-vos, molt particular. No és una violència cega, no és una violència sàdica, és una violència que té molt de ritual, ¿vale? I és una violència sobretot molt controlada. Una violència que sobretot es produeix cada any en certs moments, ¿vale? La Pasqua sobretot, quan els cristians van als barris jueus i comencen a llançar pedres. Els jueus no contesten, es tanquen a la seva casa i esperen fins a l'altre dia. D'acord? O que passi la Pasqua. Això vol dir, i això passa cada any, era un joc. ¿Vale? És quasi bé un joc. Una memòria d'aquesta violència, d'aquesta violència ritual i controlada, no vull matar el jueu. Amb aquesta violència el que jo vull és senyalar-li al jueu el lloc que ocupa en una societat cristiana. El cristià està aquí i tu estàs allà, baix. Vale? I per això serveix la violència, per això serveix la humillació. D'acord? Memòries d'aquesta violència, fins avui, o fins fa molt poc, tothom aquí en aquesta sala, els meus estudiants ja no, però tothom en aquesta sala sap perfectament en què consisteix la Setmana Santa, aquest joc, aquella diversió que anomenem a tot arreu matar jueus. Que divertit és matar jueus. O matar judíos en la resta d'Espanya. Tothom, vale? Tothom, clar. I fins avui això mai ha sigut un problema. Matar jueus, matar judíos. Que divertit. No? Això és la violència. Això té que veure amb aquesta violència de què estem parlant. Bien, estava intentant una mica entendre, diguem, com pot arribar algú, diguem, o com poden produir-se aquests actes de violència tan terribles com les de 1391. Tornem a 1391, les conseqüències d'aquestes violències. Evidentment, les víctimes. Parlar de les víctimes. Parlar de les víctimes, a veure, d'entrada, aquests milers i milers i milers de jueus que van morir assassinats, o que es van suïcidar perquè no es van voler convertir, i es van llançar per la finestra amb els seus fills. Això, milers, milers, milers de víctimes. Jo he portat aquí un mapa, és un historiador que ha fet l'intent de recollir totes les poblacions de la Corona d'Aragó on va hi haver, on hi va haver víctimes jueves. He senyalitzat una mica les capitals, no? Terol, València, Tortosa, Lleida, Barcelona, Vic, Girona, i mireu, això és el mapa, segurament un mapa incomplet. Això és un drama, eh? Això és terrible. Això és 1391, vale? Tenim aquestes víctimes, després les altres víctimes. Els que van sobreviure perquè es van batejar. Van dir, mira, per fi batejar-nos, als cristians ja els passarà i ja tornarem més endavant, diguem, a la religió dels nostres pares, no? Això és la història, ara parlarem d'aquesta història, la història dels conversos. Després estan els sobrevivents, els altres sobrevivents que van tenir la sort de poder sobrevivir als atacs, d'acord? Bàsicament perquè el rei va poder enviar tropes i protegir-los i van poder sobrevivir llavors com jueus. Molt pocs, molt poques comunitats. La Corona d'Aragó es va salvar a Saragossa, i es va salvar a Saragossa perquè el rei estava a Saragossa i va poder enviar als seus soldats a protegir la joderia de Saragossa. I també a la Corona d'Aragó se va poder salvar poblacions com una població com el que avui és Sagunto, i el nom antic era Morvedre. No? Morvedre. Aquestes són de les poques, d'acord? Però han sobrevivit molt poques poblacions, molt poques, d'acord? O sigui, pràcticament bona part del que va ser el món jueu medieval desapareix el 1391. Queden algunes comunitats molt, molt debilitades en tots els sentits. I això és el que sobreviu. Aquests són els supervivents jueus del segle XV. I aquests són aquests supervivents de 1391, els que tenen la sort de sobreviure el 1391, seran els afectats més endavant de l'expulsió, de la famosa expulsió del 1492. La decisió, l'edicte d'expulsió dels reis catòlics, amb el suport, amb el suport de Tomàs de Torquemada, l'inquisidor, afecta un total, s'ha calculat, és difícil de calcular, però més o menys afectaria a un total, Corona d'Aragó, Corona de Castella, un total de 80.000 jueus. D'aquests 80.000, 40.000 es converteixen per evitar l'expulsió i 40.000 no es converteixen i inicien una nova diàspora, una nova dispersió. No? Molts d'aquests, la majoria gairebé d'aquests, van a parar al que és l'imperi otomà, l'imperi turc, dels turcs otomans. Les raons d'aquest edicte d'expulsió, si ens mirem el mateix edicte, ens les explica, aquest edicte fa una distinció molt elemental entre el que diu que són els jueus, els judius, i els dolents cristians. Fixeu-vos, perquè aquesta diferència és essencial per entendre els motius que tenen Ferran i Isabel per expulsar els jueus. Bien es sabido que en nuestros dominios existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la santa fe católica. Aquests malos cristianos, d'aquests tindrem que parlar ara mateix, són els conversos, d'acord? Són els conversos, aquests que s'han convertit o que han sigut convertits al 1391, bàsicament, vale? I que ara estan intentant retornar al seu judaïsme. I això són els judaïzantes, d'acord? A això fa al·lusió l'edicte. siendo causa la mayoría por las relaciones, o sea, que torna al judaísmo, siendo causa la mayoría por las relaciones entre judíos y cristianos. Cristianos aquí en el sentido de conversos, los nuevos cristianos, ¿de acuerdo? L'edicte dels Reis Catòlics no expressa una mania particular ni d'Isabel ni Ferran envers els jueus. Ells eren tan... no amaven els jueus, d'acord? Però tenien molts jueus a la seva cort. Hi havia molts jueus, i jueus importants. L'expulsió no és tant un tema de fòbia. Ells mateixos ho expliquen aquí. El motiu, les raons de l'expulsió, tenen en aquesta relació que s'estableix entre la gran massa de convertits a la força, sobretot aquells que tornen, retornen clandestinament al judaïsme, i els jueus. D'acord? Els reis i l'inquisidor Torquemada estan convençuts de que si tornen al judaïsme és perquè tenen l'ajuda dels jueus. Per a solucionar el problema dels judaïsantes, dels que retornen al judaïsme, per solucionar aquest tema, per tant, hem d'expulsar els jueus. Això és el càlcul, d'acord? Això és el càlcul. Això explica la decisió, aquesta completament extraordinària, extraordinària, que d'Isabel la Catòlica i de Ferran el Catòlic. A partir de 492 ja no hi ha jueus a la península ibèrica. D'acord? Això també és relativament particular. Altres parts també hi ha expulsions, d'acord? Però hi ha jueus. Hi ha jueus en Itàlia, en França, en Alemanya i tal. Aquí, la península, els regnes hispànics, ja no hi ha jueus. Després de l'expulsió d'Aragó, de Castella, ve la de Navarra i després de la Navarra ve la de Portugal. Res de jueus. El que sí queda, el que sí que són aquests cristianos que deia l'edicte, els conversos, aquells que havien sigut convertits a la força, batejats a la força, el 1391, sobretot. És una història molt particular, una història molt particularment hispànica, d'acord? Una experiència única a nivell europeu, sobretot per la massa de gent de la que estem parlant. Són molts milers i milers de conversos, d'acord? Aquests conversos són els cristianos nuevos, els cristianos o cristianos nuevos, diríem, els marranos, i inclosos en aquest grup de marranos aquells als que se referien reis catòlics, que són els judaïsantes. Els judaïsantes que retornen secretament al judaïsme, retornar al judaïsme secretament, practicar un judaïsme clandestí, diguem això, és un crim molt, molt gran, molt, molt gran. ¿Vale? Judaïsar, convertir-se en judaïsante. Judaïsante no té traducció al català. Judaïtzar sí, però judaïsante no. Judaïsar és un crim molt particular i molt greu, que és un crim d'heretgia. ¿Vale? És heretgia. Per combatre les heretgies, l'Església disposa ja des del segle XIII d'una institució, d'un tribunal, que és el Tribunal de la Inquisició. Aquest Tribunal de la Inquisició el tornen a posar en marxa, els reis catòlics, el converteixen en un instrument de la monarquia, això vol dir la famosa Inquisició Hispànica, no? Creen el que seria el Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició i l'introdueixen als seus regnes. En Aragó, en la corona d'Aragó, no és necessari perquè ja existia el segle XIII. ¿Vale? Hi havia Inquisició. Introdueixen la Inquisició a Castella el 1478 i la introdueixen a Navarra el 1516. La Inquisició, tot l'aparell, no? L'aparell, una oficina central, un tribunal central, el Consell de la Suprema i General de la Inquisició, el cap d'això és l'inquisidor general i el primer inquisidor general és el famós Tomàs de Torquemada. Per cert, Torquemada, descendent de conversos. Ja, Això són, bueno, les històries, ¿vale? I un tribunal central, un tribunal central, i després, a tota la geografia hispànica, pues, diversos tribunals locals, 15, 20, 30 en total, arreu de la península. I després en les colònies també. A Itàlia en les corones. Els judaizantes són una part. Els conversos són una població àmplia, això és important, són molts, d'acord? Això vol dir que el problema que creen amb les conversions forçoses és tremendo, hi ha molts conversos, i els destins són certament diversos. ¿Vale? Estan aquests cristians, nou cristians, cristianos nuevos, no sincers, aquests judaizantes, d'acord? Però també hi ha entre els conversos nous cristians que sincerament volen ser cristians, que volen assimilar-se, i volen assimilar la nova religió, d'acord? Que no volen practicar un judaïsme clandestinament. Això també existeix. Ara, és molt difícil, molt difícil fer càlculs exactes, perquè estem parlant d'una població que no sabem, ignorem, perquè està practicant el judaïsme de forma clandestina. I això, evidentment, dificulta detectar-los, no? Tanmateix, fins i tot si són cristians sincers, aquests conversos, aquests marranos, fins i tot si són sincers cristians, hi ha sempre, sempre per part cristiana la sospita. Sempre hi ha una sospita i sempre haurà una sospita. No, 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 no. Un jueu és un jueu i un jueu mai pot ser un bon cristià. ¿Vale? Aquesta actitud està molt difosa a tot arreu. D'acord? Si ens fixem al segle XV, també hi ha pogroms, també hi ha violència, però és molt curiós constatar que la violència ja no és tant contra els jueus, que són pocs. ¿Vale? És una violència sobretot contra conversos. ¿Vale? Cristians que ataquen els conversos perquè veuen que els conversos, aquests nous cristians, són els jueus de tota la vida, i el que fan aquests nous conversos són les mateixes coses que feien abans els jueus. D'acord? La violència, els pogroms, al segle XV i després del segle XV, sobretot contra els conversos. Un exemple destacat és el que va passar en 1449, un gran pogrom, terrible pogrom a Toledo, és la famosa revolta de Pedro Sarmiento. Aquesta revolta té la seva importància perquè és la primera vegada on es van aprovar, es van proclamar això que anomenarem després estatuts de netedat de sang, de limpieza de sangre, d'acord? O sigui, normes que impedeixen a conversos, no jueus, conversos cristians, accedir segons a quines corporacions, ¿vale? Corporacions d'oficis o corporacions religioses, d'acord? Que tenen l'accés tancat per aquells que descenen de jueus. Toledo 1449, després molt, molt, bueno, interessant, per dir-ho d'alguna manera, no? El 1490-1491, un episodi que és ja surrealista, però que il·lustra, diguem, del que estem parlant. És l'episodi del Santo Niño de la Guarda. La Guàrdia és un lloc, un poble a prop de Toledo, que un dia un cristià va propagar, va afirmar que ell sabia que els jueus havien matat un nen. Acusació d'aquestes acusacions que ja coneixem. Que els jueus de la Guàrdia havien matat un nen cristià. El problema és que, i el judici va tirant endavant. I van agafar els jueus, els van investigar, els van torturar, els van... Bé. El problema és que mai va aparèixer ningú nen mort. Mai va haver cap mare, cap pare denunciant que trobava a faltar el seu nen. O sigui, mai ha aparegut el Santo Niño de la Guàrdia. Per això es diu Santo Niño de la Guàrdia, perquè no té nom. Però els jueus l'havien matat. Això sí, això sabia tothom. No havia cos, però els jueus havien matat. D'això estem parlant, d'acord? D'aquestes coses estem parlant. Aquestes coses poden passar, si penses d'alguna manera. Tenim molt tema. Ja veieu que hi ha molts temes que es poden plantejar i molts fils d'on tirar. No? El tema dels conversos és una història fascinant, perquè els conversos mai van marxar d'aquí, d'acord? Els jueus sí, els conversos no, mai. Els conversos són molts i això fa molt únic la història, diguem, del que és els regnes hispànics, els regnes de la península. Una cosa, un fenomen com els conversos hispànics no existeix arreu, ni a Alemanya, ni a Itàlia, ni a Anglaterra, ni a França. Vale? Els conversos són un tema d'aquí. Castella, Aragó, la Corona, el Regne de Navarra, el Regne de Portugal, evidentment. Creen una població, creen un tipus humà molt particular, vale? Molt particular, i creen una cosa que jo, a mi em sembla sempre, bueno, jo l'explico als meus estudiants, no? Que a mi em sembla sensacional. Això és una cosa que diguem, és molt difícil de crear, que és una judeofòbia sense jueus. El que tenim aquí, el que s'ha des del segle XV perpetuat entre nosaltres, és una judeofòbia, una judeofòbia sense jueus. Jo sé que els jueus són dolents, però mai he vist un jueu en la meva vida. És que la judeofòbia d'aquí, hispànica, no és una fòbia dirigida als jueus, és una fòbia dirigida als conversos. O sigui, la mania aquí és la mania al convers. El problema que tenim aquí, entre cometes, és el convers. Podem il·lustrar-lo d'alguna manera. Mireu la història dels jueus del Regne de Mallorca. Regne de Mallorca, com a tot arreu, hi havia comunitats jueves. Aquí teniu un mapa amb poblacions, comunitats, barris jueus, a les Balears. S'acompanya, tot el que m'he explicat també s'aplica al Regne de Mallorca, una part, que el Regne de Mallorca que és un dels regnes de la Corona d'Aragó. I parlant del Regne de Mallorca, la història d'aquells conversos pròpiament mallorquins que són els xuetes, no? Que són els xuetes de Mallorca. Els xuetes són, que encara existeixen, que encara existeixen, que són els descendents, diguem, d'aquests conversos, d'aquests convertits per la força, allà al segle XIV o al segle XV. Vale? Però són cristians, són conversos. Ara, la sospita fins al segle, pràcticament fins avui. A Mallorca, tot cristiano viejo, tot vell cristià a Mallorca, sap perfectament quines són les famílies xuetes. Tothom a Mallorca sap exactament els cognoms, els carrers, els barris on viuen aquests xuetes. I ningú casaria el seu fill o la seva filla amb algú d'una família xueta. Són cristians, no jueus. Vale? Per a finalitzar, jo una anècdota. Jo tenia un col·lega que quan jo explicava aquestes coses, un dia em va venir i va dir, mira, tens tota la raó. Jo quan ligava, explicava, ell era de mallorquí, evidentment, contava que quan jo ligava, jo arribava a casa i li contava a la meva família, he ligat, he conegut una noia i és molt simpàtica i guapa i... I l'àvia, la primera cosa que me preguntava sempre preguntava la mateixa pregunta, la primera, és xueta? Però això és particular, això és la particularitat, ¿vale? La particularitat no és jueva, la mania, la fòbia, la fòbia d'aquí, no és una fòbia, no és una fòbia contra els jueus, és una fòbia contra els conversos. Bé, gràcies, això és el que volia explicar. Sí.
Molt bona tarda a tothom.
Sí. Bona tarda, gràcies. Miri, jo li voldria fer, m'ha semblat entendre que la primera diàspora va ser del 1391. Aleshores, la segona i definitiva, per dir-ho d'alguna manera, a no ser que hi haguessin algunes, va ser la del 1492. Aquests 100 anys que han d'un a l'altre, què va passar que va ser tan de cop en una com va ser, per exemple, la corona d'Aragó i, en canvi, el que era la corona pròpiament de Castella no es va fer res fins a l'any 1492. Perquè aquí a Barcelona, per exemple, hi havia una comunitat de jueus, que les deien els catalans, que aquells van marxar. No sé, què em podria explicar alguna cosa referent amb aquesta situació?
A veure, el mapa que jo he portat és el mapa de la Corona d'Aragó. El mateix mapa, o sigui, el mateix paisatge, diguem així, el podríem també veure per la Corona de Castella. ¿Vale? És
no, però més que res és els prohoms que van haver-hi en tot arreu.
Sí.
Va haver-hi un moment que allò es va perdre, o va ser un continu i no va tenir la
no, és bàsicament el 1391, l'estiu de 1391. ¿Vale? I després, clar, una vegada es produeixen aquests pogroms, aquests atacs, la reacció del rei aquí i allà, va ser fulminant, les autoritats reaccionen i fins i tot arriben a Castella, i arriben, insisteixo molt, en castigar, diguem, els culpables, no? A tot arreu, a Castella i a Aragó. Recordeu sempre que els jueus a tot arreu són el tresor del rei. El rei és el protector de les comunitats jueves i de les comunitats musulmanes. Qualsevol atac contra aquestes comunitats és també un atac al rei. És una reacció molt ràpida. Això no vol dir que l'hostilitat... A veure, hi ha un segon moment, que és la disputa de Tortosa, als 1430, on hi ha una segona onada, no tan dramàtica, però hi ha una nova onada de conversions forçoses, d'acord? O sigui, no és que sigui el segle XV un segle de pau, ni molt menys, no? Però ja tan dramàtic no va ser, no? El 1391 és realment l'any dramàtic, no?
Hi ha alguna altra consulta?
Bé, amb una pregunta. És curiosa la coincidència, bueno, a part de que Ferran el Catòlic tenia una besàvia que era jueva, el 1492 és el descobriment d'Amèrica. Llavors, què passa aquí? Que amb l'expedició de Colón potser hi anaven alguns jueus que per evitar l'expulsió es van apuntar amb els caravels?
No, a veure, el 1492 és Colón i és Will. Perquè l'edicte on es fa públic, on es redacta, a Santa Fe, és la conquesta de Granada, el regne de Granada, són els tres. Colón compta amb el suport d'importants jueus, personatges jueus, relacionats amb la corte. Les corts dels reis, a totes les corts, a la Corona d'Aragó i a la Corona de Castella, sempre hi ha importants jueus presents, com a metges i, sobretot, en temes de finances. I aquests jueus importants, grans jueus, grans personatges jueus, molt connectats, íntimament connectats, a Ferran, sobretot a Isabel la Catòlica, formant part del cercle íntim d'Isabel la Catòlica, algú d'aquests jueus, sí, ajuda a finançar a Colón. Però no per escapar. ¿Vale? Això ja abans. Perquè a Amèrica no pot anar ni cap jueu ni cap musulmà. Això ja des del principi, no? Era la pregunta?
Deien que Rodrigo de Triana, que era jueu, el que va dir terra a la vista quan va... Això no sé si és veritat o no.
A veure, aquí tothom, a veure, sí, fins i tot els, hi ha descendents. Els Trastàmara, clar, els Trastàmara tenen un problema perquè són, a veure, són descendents de bastards. I hi ha unes relacions, clar, que són complicades, però no... Però això tot arreu, sempre, no... I entre conversos, famílies descendents de conversos, hi ha conversos abans del 14, etc. Aquí, ètnicament, això és un poti-poti. Vale? Evidentment.
Sí, la meva pregunta és precisament sobre el volum. Si se sap o es pot tenir una idea aproximada de quin volum de població era jueva, tant per cent, en aquells anys.
A veure, les comunitats, les poblacions, hi ha les més nombroses, les que serien més importants, les que serien més pes, com a molt, en una ciutat determinada, com a molt, 5%. Com a molt, això ja és, vamos, molt exagerat, ¿vale? Pensa en una població de 2%, 1%, depèn una mica, no? Però això estem parlant d'una minoria, una minoria molt minoritària a tot arreu, ¿vale? Això són els càlculs que podem fer més o menys, ¿vale? Com a molt, ¿vale? Això ja és una passada de població, de presència, no? Jueva.
Una pregunta. Suposo que l'Església Catòlica va ser la que va fer més mal, per dir-ho d'alguna manera. Els capellans, d'alguna manera, o l'Església, recollia el que sentia el poble o ells atiaven el poble? Per exemple, Ferran Martínez, amb el seu discurs, ensenia la gent perquè ho fes o recollia el parer de la gent?
Les dues coses, normalment. A veure, aquí hi ha una cosa molt curiosa. A veure, és complicat, no? Perquè, clar, són temes que encara estan per estudiar en gran mesura, no? Però el que sembla clar, jo crec que bastant clar, que caldria introduir matisos, però bueno, a grans trets hi ha dos grans protagonistes. Un, el poble menut, o que les fonts diuen el poble menut. Els pogroms, per tant, són algo, diguem, popular. Vale? És cultura popular, diguem-ho així, no? I els frares. I els frares vol dir els predicadors, les ordres mendicants, franciscans, dominics. Grans protagonistes, no? Sobretot mitjançant aquests sermons, no? Aquesta comunicació, sistema de comunicació, el sermó, la predicació. Clar, trobes algun frare que se li cruzen els cables i comença a predicar contra els jueus i això pot provocar en una situació determinada una explosió social que acaba, diguem, en una massacre. Això és el que passa a Sevilla, no? El 1391, el que va, clar, no es limita a Sevilla, sinó empieza a saltar el foc a tot arreu. Vale? Però això és important, no? Són aquests són protagonistes que trobes a tot arreu, sempre, no? O sigui, té que haver una pauta aquí. Les élites, sembla raro, però les élites són protectors dels jueus. Al rei li interessa tenir els seus jueus. Són els seus metges, els seus financers, els seus traductors, els seus diplomàtics. Al rei li interessen els seus jueus. I al rei, i al bisbe, i al papa. I per això són els protectors. Fins i tot la Isabel la Catòlica, la famosa Isabel la Catòlica, que tothom s'imagina, oh, la fiel. No. Ella tenia els seus jueus, els importants jueus a la seva cort, que són els mateixos jueus que intenten fins a l'últim minut evitar l'expulsió. I van, Isabel, no facis això. I l'ofereixen una suma importantíssima per cancel·lar la decisió. I és ahí la famosa escena de Torquemada, no? De les 30 monedes. Que no sé si és certa, però bueno. No? però fins a l'últim moment és que no hi ha un problema, diguem, religiós. Aquests són com tots els reis, durant tot l'edat mitjana. Les corts estan plenes de jueus. Jueus importants, grans jueus, grans mestres, amb moltes funcions.
És que era una consulta, però diu que ja havia contestat amb l'altra pregunta. Que hi ha més consultes?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Miri, hi ha una curiositat que m'agradaria si em pogués aclarir. És veritat que els apellidos, o noms, vaja, monosíl·labs, normalment acostumen a ser d'origen jueu? Per exemple, li dic, jo em dic Grau i Valls, i algunes vegades a mi m'han comentat que els apellidos aquests són d'origen xueta i que són apellidos originals de Mallorca. És un
bolo, això? Això és molt difícil. A veure, no, és impossible decidir això, ¿vale? Perquè normalment... A veure, un cognom jueu es reconeix perquè és evidentment jueu, no? Levi, Cohen, coses per l'estil, no? Aquí el que passa és que, clar, quan es bategen, quan es converteixen, adopten noms castellans, castellans, normal i corrents, ¿vale? Ayala, Pérez, García, López, lo que sea, lo que sigui, ¿vale? I llavors això els fa impossible detectar-los, no? Llavors no hi ha una regla. Hi ha alguns cognoms que són, aquests són indicatius de conversos, no de jueus, eh? Santa Maria, Sant Àngel. Aquest segur. Si tens aquest cognom, mala pinta. Aquest sí. La resta, això dels topònims, tampoc. O sigui, Navarro i coses aquí, tampoc. No hi ha una regla que digui, mira, això sí, això no. Ho sento, eh?
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta.
Gràcies.